teatres i teatrers sabadellencs, benvinguts novament al programa de Ràdio Sabadell que fa 131 dimecres, que us acosta el dia a dia de l'activitat teatral a la nostra ciutat i al mateix temps us fa passar una bona estona. Benvinguts a l'Amunt al Taló. I l'equip que fa possible el programa està integrat per Laura Lozano, la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Bruna Feliciano, Júlia Estals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Pere Villaró, Marc Pont, Jan Daunis, Josep Maria Roviralta i qui us parla, Jaume Pont. I la veu del programa, el Francesc Asens i el nostre supertècnic, Roger Benet. I els continguts del programa d'avui són els següents.
Amunt al Taló.
Començarem, com sempre, amb el repàs a la cartellera teatral sabadellenca asseguts a la platea indiscreta al costat de l'Eloi Garcia. Després parlarem de dues propostes que s'estan representant a petits teatres de la nostra ciutat. Primer, entrevistarem a l'Alba Grau, que ens presentarà l'obra musical inèdita creada per la gent de l'Espai d'Arts Escèniques Son Giconer en un moment. I tot seguit ens acompanyarà el Carles Tricuera per parlar de la comèdia que està triomfant a la bàscula Necessito una infermera. També ens infiltrarem als assajos d'una de les propostes que presentarà el Teatre Sant Vicenç dins de la setmana en què celebren el seu Sant Patró, que ja sabeu que està replena d'activitats. Doncs bé, el Bernat i la Júlia han anat a espiar els assajos de la Nit de Musicals, que es dedicarà aquest any als musicals de cinema, als musicals de Hollywood. I aquesta setmana toca la secció Entre línies, que ja sabeu que és un espai en què fem lectura dramatitzada de cartes de diferents autors. I aquesta setmana la dediquem al poeta Màrius Torres. I com sempre, acabarem anant al teatre a Barcelona amb els comentaris de l'Elvira Franc a la secció Teatre de Franc. I amb tots aquests continguts, comencem l'Amunt al Taló d'avui, 15 de gener de 2020.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
I som-hi amb la platea indiscreta, amb l'Eloi Garcia, per fer el repàs a la cartellera teatral sabadellenca. Bon vespre, Eloi, bon any.
Bon vespre i bon any.
Com estem?
Molt bé. Prou carregat de moment, no t'ho diré tot, que la setmana que ve encara hi ha més coses, no t'ho diré tot de cop, però déu-n'hi-do, eh?
Sí, em sembla que es comença a caldejar l'ambient, no?
Sí,
tot i que
sí.
Faci molt fred, perquè aquesta és la setmana dels barbuts i és la setmana que diuen la més freda
avui,
de l'any, però em sembla que l'ambient teatral s'està escalfant. Doncs digues, digues.
De fet, escalfat. Escolta, què has anat a veure teatre aquestes vacances?
Sí, n'he anat a veure.
Què has anat a veure?
Doncs mira, he anat a veure El sopar dels idiotes, per exemple.
Ah, els pastorets?
Els pastorets, bé, els pastorets sí, els he vist i he sortit i tot.
Doncs mira, parlant de pastorets, dic perquè si algú encara no els ha vist, a Sant Vicenç encara els hi queda una representació, aquest diumenge, el 19, a 6:15. A la faràndula ja no, ja faran els de versió infantil el cap de setmana següent, el 25 i el 26, a la sala Miguel Hernández, a les 6. Ja t'ho diré la setmana que ve, perquè no te'ls pots perdre, que són molt divertits. El Teatre del Sol, ja et diré tot el que fan, de moment anuncio els títols, El casament dels petits burgesos i Vila, Vila i la cadira. Del que sí que t'haig de dir que ja estan fent és En un moment, aquest dissabte i fins al dissabte, dissabte 1 de febrer, perdó, a les 9, una obra que han creat ells mateixos, musical.
Exactament,
i, de fet,
i s'espera l'Alba Grau aquí fora, que està a punt d'entrar per explicar-nos de què va aquesta obra.
Doncs ho explicarà més i millor ella. Jo me'n vaig a fer titelles ara, caga tió, al Teatre Arlequí, des del dia 18 de gener fins al 9 de febrer, els dissabtes a les 6 i els diumenges a les 12. A la bàscula necessito una infermera. No cal que vagis ni aquest divendres ni aquest diumenge perquè ja han esgotat entrades, però encara et quedaran els següents, el 24, el 25 i el 26, per anar-ho a veure. Divendres i dissabte a les 9 i diumenge a les 6. Per cert que el Teatre Sant Vicenç també estaran de celebració la setmana que ve, amb la Setmana Sant Vicenç. I una de les coses que fan, entre d'altres, ja veuràs a la seva pàgina web, és que el dilluns hi ha una nit de monòlegs a les 9 de la nit i hi ha un espectacle també amb Toni Albà i altres col·laboradors monologuistes de l'entitat, com ara la Laura Lozano, la Maria del Valle, el Marc Pont i el Jan Daunis.
Tres d'ells col·laboradors del programa, sí, perquè el Marc, la Laura i el Jan són col·laboradors. Doncs ja està, Eloi?
Fins ara sí, ja et diré més coses la setmana que ve. Tampoc ara aquí acabem de denunciar. Mira, tenim una altra a la sala Miguel Hernández també. Sopa de pedres. Només aquest diumenge.
Val, d'acord, sopa de pedres, que deu ser teatre infantil també.
Sí.
Molt bé, doncs Eloi, moltíssimes gràcies i ens veiem la setmana vinent.
Adéu-siau.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló. L'entrevista.
Hi ha vegades que s'atura el temps. No plou, no fa vent, sols hi ha calma. Sols hi ha calma. Hi ha cops que el temps va al revés. Veus com el món es capgira en un moment.
Ah, la puta arracada! Tot es torça en un moment.
Et convida a sopar.
Ja podem començar a dir que l'espai d'arts escèniques Sonji Kune s'està convertint en un dels punts amb més iniciativa creativa de la ciutat, perquè des que van començar la temporada que ja han presentat tot un seguit de propostes de creació pròpia, com ara La Bona Doctora, Pinocho a Oz i gairebé Uns Pastorets. I tot just fa una setmana que van acabar amb aquesta versió actualitzada dels Pastorets, que ja presenten un nou muntatge musical que han titulat En un moment, que van estrenar ja el cap de setmana passat i que podreu veure a la seva seu al carrer Garcilaso 110 fins al dissabte 1 de febrer. I avui ens acompanya l'Alba Grau, que juntament amb la Marina Xeix és una de les creadores i directores de l'espai escènic Sonji Kune. Bon vespre.
Hola, tal, bon vespre.
Com estàs?
Molt bé, aquí moltes ganes.
Com, o sigui, per vosaltres realment el fet teatral està totalment lligat a la creació i a la imaginació, no? Perquè,
sí,
tal com explicava, tot el que porteu presentat dintre de Sonji Kune és tot de nou.
Sí, és la manera que ens agrada treballar, tant quan fem classes amb els nostres alumnes. Volem que tot sigui de creació, que ells puguin, no, que ells puguin desenvolupar no només doncs, aprendre interpretació, sinó desenvolupar la part creativa, la part d'inventar, de què vull explicar, no? Ells busquen un tema que els interessa, un missatge que volen donar i a partir d'aquí creem un espectacle. Llavors, amb la part de companyia teatral, que de fet és el que portem més anys fent, no? És com si la part de l'escola ve de després, doncs amb la companyia també va néixer així, va néixer amb ens volem explicar alguna cosa perquè al cap i a la fi això és el teatre, no? Tens un missatge per donar i el dones al públic, llavors cadascú agafa, es queda amb el que vol. Però va ser així com va néixer la companyia. De què volem explicar això? Doncs anem a buscar la manera d'explicar-ho. Llavors, per això, amb aquesta iniciativa és com neix Sonji Kune i tots els espectacles que hem fet, tant per nens com per adults.
I d'aquesta manera heu construït en un moment. De què tracta l'espectacle?
En un moment és un del... Es podria dir pràcticament el primer musical que creem des de zero per adults. És a dir, amb un missatge i un rerefons que no és la típica moralina per nens, sinó que, clar, té molt més fons que és perquè és per adults. Llavors, de què tracta? Doncs és la història d'una noia que té com un conflicte intern molt gran perquè no està, bueno, està amb un noi, no, la seva parella, i resulta que aquest noi li demana de casar-se amb ella, però ella encara té moltes coses a fer, té molts somnis, molts objectius per complir, i ella no es vol casar encara, se sent com lligada. Llavors, per por a que el noi la pugui deixar o trencar-li el cor, doncs quan ell li proposa matrimoni, ella li diu que sí. Aleshores, tot el musical és el desenvolupament de com aquesta noia
s'ho repensa.
Com aquesta noia intenta sortir-se d'aquesta cagada que ha fet perquè ha comès un error i no sap com solucionar-ho. Llavors, comença a mentir, comença a inventar-se tota una... Bueno, es construeix una mentida i l'aguanta perquè no és capaç d'afrontar la veritat.
Ja, i dius que és el primer musical que creeu. Com ha anat tota la creació de la part de música? Perquè per crear un musical has de tenir les músiques i has d'escriure les lletres, has de preparar tota la part instrumental. Com ho heu pogut fer tot això?
En aquest cas, nosaltres hem fet el text i les lletres de les cançons. La música en si és d'una compositora d'Estats Units que va composar 6 cançons, que són les que fem servir en el musical nostre, i bé, aquesta noia ho va composar per algun dia potser fer un musical, però no el va arribar a fer. El que va fer va ser penjar les cançons i nosaltres les hi vam comprar i les hem fet servir a la nostra manera.
I heu contactat amb ella? Per curiositat, per saber si li heu explicat que serveixen per aquest musical en concret, així, li heu explicat on...
Ella ho té a la
o
seva web,
la
nosaltres
web
no.
Està, no, no,
sí,
no arriba,
nosaltres no hem contactat amb ella.
Per... contacte,
estaria bé, vull dir, segurament, vull dir, li faria il·lusió, no? Dir, ostres, mira, perquè aquesta noia quan ho va fer va posar-hi unes lletres, vull dir, les cançons tenen lletra, però nosaltres no, les nostres no tenen res a veure.
Absolutament de...
Clar, llavors és com li dones la volta a una cançó que ja existeix i li poses una cosa completament diferent. Mm-hmm. I, bueno, no sé, potser diria, no m'agrada el que heu fet, però nosaltres ho hem fet amb tot l'amor cap a aquestes cançons perquè, bueno, crec que és una compositora espectacular i les cançons són increïbles.
I per tant ho heu pogut lligar bé amb tot l'argument de utilitzant les músiques. No sé si us ha servit també una mica d'inspiració per acabar de construir la història, les músiques aquestes.
Exacte. De fet, tota la història parteix, el punt de partida és una idea que vam tenir un dia, que va ser que volíem que el personatge protagonista se sentís en off com pensa. És una eina que no hem vist mai en teatre, almenys nosaltres, no hem vist mai cap espectacle de teatre on s'hagi fet això. En alguna pel·lícula sí, que sents en off com el personatge pensa i no ho diu.
El Magnum, no sé si seguies la sèrie Magnum, ja tenia la veueta que li anava dient...
Això, doncs el mateix. I clar, en teatre era com arriscat, no sabíem si funcionaria, si no, perquè... Bueno, de fet jo pensava, si no s'ha fet mai potser és perquè algú ha pensat que no quedaria bé, però vam voler-ho provar i estem supercontentes. Llavors, amb aquesta idea va acabar venint la història i sí que amb les cançons ens van ajudar a portar-ho cap a un lloc o cap a un altre. Al final, tot i tenir un missatge bastant... no em surt la paraula en català, que toca bastant,
sí,
doncs...
Emotiu o...
Bastant emotiu, no deixa de ser una comèdia, vull dir que ja. La idea és que veure un personatge que pensa una cosa i fa tot el contrari, o que pensa no i que diu que sí, doncs, clar, té el seu punt còmic.
Llavors, de totes maneres, vosaltres sí que, amb el Son Jikune, que a més vol dir somiem plegats en Esperanto... sempre plantegeu el vostre projecte que sempre doncs, mirar de tocar justament aquesta part més emotiva. No sé quina emoció es pot destacar en un moment, en l'espectacle.
En un moment, és per sobre de tot, és una història d'amor. Llavors, la protagonista, sobretot, doncs, passa per... és com... Ella passa un drama intern espectacular perquè bueno, per això, no? Perquè no vol trencar-li el cor, però se'l trenca ella mateixa, vull dir, és bastant tot la part, això, la part emocional de la relació, amor, de parella. Llavors també hi ha uns altres dos personatges, que són la millor amiga, llavors tenim l'amor aquest amistós, i la germana, l'amor fraternal. Vull dir que és com totes les vessants d'això. I el missatge, però, de l'espectacle és també aprendre a afrontar les pors, no? És fins on podem arribar per evitar enfrontar-nos amb el que ens espanta.
Ja. És aquesta, doncs, el personatge de Vicky, oi?
Si no, la Vicky,
que és el que interpretes tu.
Jo mateixa.
Que té aquesta situació, doncs, de voler, doncs, amagar una mica el que realment sent cap a la seva parella. Mm. A més, també us acompanyen, no sé, ho podem dir, la Clàudia Aynor.
Aynor.
La Irene Pérez i el Carles Vallès, no? No sé, la Clàudia si és la germana o...
Exacte.
La germana, sí, l'he encertat. I la Irene és el...
La millor amiga.
La millor amiga. I el Carles deu ser la parella.
Exacte.
I, Alba, que no havíeu pogut venir abans per parlar de pastorets, del gairebé uns pastorets. Si ens pots explicar una miqueta com ha anat aquesta experiència de fer uns pastorets diferents?
Va ser també un experiment i estem molt contentes. O sigui, ha complert totes les expectatives que hi havíem posat, perquè tot va començar amb un anem a fer alguna cosa de Nadal, però no anem a fer qualsevol cosa, anem a fer uns pastorets, perquè a més aquí a Sabadell la tradició dels pastorets està aquí molt ferma. Llavors, què podem fer en el nostre espai, ja no només perquè no tenim la gran infraestructura com lo gran que és el Teatre de la Faràndula o el Teatre del Sant Vicenç, que déu-n'hi-do, no només que el nostre espai és íntim, llavors demana coses diferents, sinó que també volíem no fer el mateix. Volíem, ja que fem una proposta, la fem del tot. Llavors vam fer un experiment, vam voler, com dèiem nosaltres, vam voler rebentar amb els pastorets, i és una versió, a part de que és molt més curta, i és una versió que l'hem fet encara una mica més per nens. O sigui, té una durada que és, creiem nosaltres, la ideal perquè els nens no s'arribin a avorrir, també perquè va més amb els nostres valors, hem fet una versió més laica i molt divertida. O sigui, hem agafat la part còmica i l'hem explotat al màxim. Llavors, no sabíem què passaria, el públic ha sortit encantat, hem exhaurit les entrades per totes les funcions i està clar que l'any que ve repetim, perquè ens ha encantat.
Molt bé, molt bé. Per tant, una tradició més que s'afegeix gairebé, es pot convertir en una tradició, no? També els pastorets.
Tant de bo.
Aquesta versió, doncs, actualitzada i a més amb un punt de vista diferent i més ajustat, doncs, a l'espai més íntim, no? també tenien música els pastorets, el gairebé uns pastorets?
Com és típic, i això sí que ho hem volgut mantenir perquè a nosaltres el que ens agrada és el teatre musical, hi ha la cançó de les Fúries de l'Infern, hi ha la cançó dels dimonis, que això...
Per tant, surten àngels i dimonis també en aquests pastorets.
Hi ha la cançó de les Fúries, però no són fúries, nosaltres els diem rates, i són uns personatges que no tenen res a veure amb l'infern, però sí que, diguéssim, que són la part, entre cometes, la part dolenta de l'obra, no?
Són ja, els lluita que... entre bé i el mal. Exacte. Això sí que no es perden els pastorets. I no sé si també heu volgut destacar algun element també, doncs, emocional o més emotiu en aquests pastorets.
De fet, ens centrem molt en la història del Lluquet i el Rovelló, que en la nostra versió són el Lluc i la Raquel. Hem fet que el Rovelló sigui una noia, que també és una lluita que he tingut jo sempre, perquè sempre des de petita jo vull ser el Rovelló o vull ser el Lluquet, però clar, no pot ser, no? Els protagonistes sempre són dos nois. Llavors, vaig pensar, home, si tinc l'oportunitat en el meu espai poder fer una versió dels pastorets, primera cosa que tinc segura és que una de les protagonistes serà una noia. Llavors, ens centrem molt en la història, amb ells dos, que la part una miqueta que ens hem així permès més llibertat és que ells dos són orfes i són pobres, viuen al carrer, no tenen res de res. Llavors, quan entren en tot aquest món, que seria el... Bueno, clar, seria el món dels pastors, on es troben amb tots aquests seguit de personatges, amb el que seria la història aquesta que té el Lluquet amb la Isabeló, que nosaltres també hem mantingut una mena aquí d'història mig d'amor. Doncs això, que ens centrem en la història d'ells dos i en tot això que els hi va passant amb els diferents personatges, però sí que el, no sé com dir-ho, el conflicte que es troben, en lloc de ser que han d'ajudar a que tingui èxit el triomf del cel i el naixement de Jesús i tot això, i que perdi l'infern, doncs el conflicte l'hem canviat. El conflicte és que aquests personatges, que serien les fúries, que nosaltres se'ls diem les rates, són en realitat una mena de... Sí que tenen màgia, són com uns lladres que et roben la... les... et roben com l'ànima, et prenen l'amor, et prenen l'energia, et prenen... Igual que els set pecats capitals, doncs et prenen set coses superimportants per viure, que sense aquestes set coses doncs et quedes sense ànima i representa doncs, que no pots viure, et mors. Llavors, aquesta és la part que hem posat nosaltres al nostre toc, el toc emocional.
La part emocional és en aquest sentit.
Llavors, clar, ells lluiten per no perdre aquestes coses, per no perdre la felicitat, per no perdre l'alegria, l'amor, que és tot el que és tan important per viure.
Molt bé, molt interessant. Ja parlant de cara al futur, al febrer prepareu un altre espectacle també de creació nova, que ja em sembla que aquest cop sí que crec que és infantil, no és com en
exacte,
un moment
ara,
que és per,
sí,
per públic més adult, no? Oi que sí? Què proposeu de cara al mes de febrer?
Ara pel febrer estrenem el 8 La caputxeta no té àvia, que també un cop més doncs és una versió lliure nostra de la clàssica
de la caputxeta.
Caputxeta
i el llop, no? La
sí,
caputxeta vermella. Molt bé, molt bé.
La nena seguirà sent una caputxeta i la portarà de color vermell, però la història és
diferent.
Serà diferent.
Doncs escolta, Alba, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per venir-nos a explicar amb aquest entusiasme totes aquestes propostes tan innovadores que feu, que a més doncs, amb la intenció d'acostar-se doncs, a la vessant més personal i més humana doncs, del públic, no? I moltíssimes gràcies. Recordem que, per tant, les representacions que queden són... Queden tres úniques oportunitats de veure-ho, que són el dissabte aquest que ve fins a l'1 de febrer, o sigui el dissabte que és 9 i el 25
i 18 i 25
18
i l'1 de febrer.
Exacte, i l'1 de febrer. Que és a les 9 del vespre. Exacte, no m'equivoco. Al carrer Garcilaso 110. Moltíssimes gràcies. En un moment aquest musical que podreu veure doncs a Son Gicune.
Amunt al taló, al teatre de la ciutat, a la ràdio.
I després de parlar de Son Gicune, passem a la bàscula. I de fet, l'escenari del Cafè Teatre de la Bàscula va començar la temporada a la consulta mèdica de la revisió anual i ara per Nadal ha tornat a l'entorn de la sanitat amb una comèdia que porta per títol un nom ben suggerent, no? Necessito una infermera, que és una obra de l'Assumpta González, i a la bàscula, des de l'estrena, el dia de Nadal, ja han penjat el cartell d'exaurir de les localitats fins al dia 19 de gener. I per tant, si algú encara vol veure aquesta obra, haurà d'esperar l'últim cap de setmana de gener per anar-la a veure. I avui ens acompanyen el Carles Tricuera. Bon vespre, Carles.
Bon vespre.
I també el Jordi Porta. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
I també l'Elisenda Gutés. Bon vespre, Elisenda.
Bon vespre, Jaume.
Què ens podeu explicar d'aquest títol que és Necessito una infermera?
És que
va de medicina?
Va de medicina. Sí. Si es necessita una infermera és que va de medicina. El que passa és que hi ha molts tipus de medicina. Val a dir que el doctor aquest que necessita la infermera és un psiquiatre. Psiquiatre i tracta amb uns pacients que tots estan una miqueta necessitats de moltes coses, no? Més que de salut, d'afecte i de comprensió. I el metge també. I perquè qui millor que una infermera pot comprendre el metge. Oi que sí, Elisenda?
Sí, jo mateix.
Perquè Elisenda és la infermera.
És una infermera.
Jo sóc una infermera que no dona l'abast, una infermera que es mira al metge amb uns ullets encisadors...
És que el metge s'ho val.
Que el metge que l'interpreti és tu.
Clar.
El Carles. Sí.
I jo miro el metge doncs, amb uns altres ulls i el provoco també i bueno, tenim una mena de joc així picantet, però sense mai arribar a res.
Mai, mai. A més, el metge té una esposa que sap el vici del metge i el controla tant el metge com a les infermeres. L'infermera titular, que és la Marta, en aquest cas, la interpretada per l'Elisenda, i les diferents infermeres que han anat llogant, perquè necessita més d'una infermera per treballar, per la feina que ell fa. Necessita més d'una, però, esclar, li donen poc perquè...
Perquè té algunes sortides una mica especials, no?
Sí.
Per tant, podem dir que hi ha com una mica un triangle amorós?
Bueno, amorós, no ho sé.
No, amorós no, potser no, amorós potser no, però certes manies del metge se li han de fer curar.
Sí. I llavors, esclar, aquestes infermeres, sí, quan deixa lloga, tenen nòvios, i algun d'aquests nòvios arriba allà molt enfadat i li canta la canya al metge.
I aquí tenim
el cas del Jordi.
Sí, sí, però no ho podem explicar tot, tampoc, no?
No ho podem explicar tot.
Jo per això el programa posa un que també hi surt, no? Que és el Jordi.
No té ni nom.
No, és un que també hi surt, per no explicar res més, no?
És un que també hi surt.
Sí, sí. Jo també hi surto, diguem.
També hi surto.
Sí, sí, sí.
L'actor i el personatge hi surten, i són importants.
I aquesta comèdia, que deu estar plena de... No sé si també la podem classificar d'un vodevil, que també tingui sorpreses amb entrades i sortides de portes.
Sí, evidentment, sí? És una comèdia, és vodevilesca. Està escrita per l'Assumpta González, aquesta és una autora valenciana, que ella pràcticament feia art dramàtic, però va triomfar més amb les comèdies, i sobretot en els anys 70, i aquesta és una de les seves comèdies.
No sé si dintre del tipus de comèdies dels anys 70 del destape, també, o no.
Sí, podríem dir...
S'hi acosta una mica.
Sí, s'hi acosta una mica.
A veure, aquest punt picantó.
Té un humor que avui en dia podríem considerar una miqueta de ranci, no? Perquè, esclar, té aquell punt de masclisme. Estem parlant de l'època on el piropo estava ben vist, i fins i tot les noies els hi agradava que els hi tiressin piropos, no? Avui en dia tires un piropo a una noia i et mira malament i fins i tot et denuncia, no? Sí, és veritat.
Sí, sí, sí. Sí. Un altre punt de vista, no?
Sí, és d'una altra època. I tot i així, el públic que ve l'accepta, li agrada, perquè l'única finalitat que té la comèdia és fer riure. Vull dir, no hem d'entrar en cap més matèria que riure, i és esbojarrada totalment.
I això, el fet que tingui aquest punt així una miqueta, doncs, amb còmic, us ha costat de representar? No sé si perquè les obres que ja portàveu representades vosaltres, en el teu cas, per exemple, Jordi, no sé si havies interpretat algun personatge així també còmic.
Sí, 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 però vaja, aquesta era una obra, això com diu el Carles, no? Fàcil, facilona i tal, però la veritat és que la gent s'ho passa molt bé. Nosaltres també,
sí,
i nosaltres...
Sí, molt, molt.
Bé, allò que a vegades també se'ns escapa el riure i tal, però per això la gent, de veritat, que s'ho passa molt bé. No ens ho esperàvem.
No.
Pensàvem que seria una obra que no tindria aquest èxit.
Pel tipus d'humor.
Sí, i la veritat és que la gent està responent molt bé, o sigui, ens supera, no? O sigui, el públic ens fa créixer moltes vegades a nosaltres, no?
Per tant, teniu algun punt en què en els assajos esperàveu una reacció o que us hagi sorprès la reacció en algun punt concret?
Sí, això sí que ens ha passat.
Sí.
Sempre hi ha algun punt que esperes una reacció del públic i el dia de la veritat, el dia de l'estrena, el públic et reacciona en un altre lloc. I llavors, doncs, en aquest altre lloc, en les següents funcions intentes, doncs, potenciar-lo perquè encara faci més gràcia.
A més, i tu, Elisenda, l'última representació que vam fer vas descobrir una cosa nova,
sí.
I trobem punts on que hi afegim i que són beneïts d'alguna manera pel públic, perquè fan gràcia, fan molta gràcia, i són punts que la nostra directora, la Laura Oller, no va saber veure, i en canvi els actors i actrius ho anem descobrint.
Perquè això volia preguntar, la direcció és de la Laura Oller? O sí?
La direcció és de la Laura Oller, sí. És una directora que bueno,
que promet, bé, que promet.
Sí, promet, sí.
Sí?
Laura Oller, sí, és una directora amb molta experiència teatral, i ens aporta molt. Molt.
Perquè aquesta obra no és del grup Tatxa, sinó que és directament de la companyia de la Bàscula.
De la Bàscula Teatre, sí. Mm-hmm. O sigui, diguéssim que allà, a la sala de la Bàscula, hi ha el grup Tatxa, qui fa les seves obres, hi ha escènics, el grup de l'Irene Garrido, i llavors vam crear una companyia pròpia que es diu la Bàscula Teatre, que hi fem les obres aquestes, que les fem per Nadal, que són poques, però bé, un obret a l'any la fem.
Mm-hmm. I qui més acompanya en aquest repartiment, a part de vosaltres tres, qui més participa de l'obra?
Bé, hi participa el Josep Maria Romance, que ha participat en totes, i llavors també tenim la Maria Dolors.
Sí, que l'any passat ja vau fer el crèdit.
Sí, sí, no, fa dos anys.
Fa dos anys,
sí. L'any passat vam fer Fuita,
Fuita,
Jordi Galceran també. i ens acompanya la Maria Dolors Boada, i també hem incorporat dos actors joves, un actor i una actriu joves, que han començat de nosaltres i ens han sorprès molt gratament, que són el Roger Martínez i la Laura Navarrete, que s'ho han agafat molt seriosament i els hi encanta fer teatre amb nosaltres, gaudeixen molt, i els hi sabrà molt greu quan acabem l'última representació, però ja saben que comptarem amb ells per les següents.
Perquè teniu previst allargar una mica més o no? O vista l'èxit?
Sí, tenim previst prorrogar, sí.
Deixeu-me dir una cosa. Digues. L'Anna Rocamora també surt, eh?
Ai, perdoneu, sí, esclar, l'Anna Rocamora, i tant, sí. L'Anna Rocamora, per favor, és com de casa, ja, l'Anna Rocamora.
Ah, sí.
Clar que surt, l'Anna Rocamora, sí.
Que passa que l'Anna ja és una actriu ja més
sí,
veterana.
Sí, és molt... I a més, és que ho fa molt bé, fa un personatge molt divertidíssim, com tot. Tots els personatges
i quantes surten. Infermeres hi ha? A part de l'Hisenda?
N'hi ha una, que és la titular, però el metge necessita una altra.
Hi ha una altra infermera,
hi ha una altra infermera que ve, que surten allà, una altra infermera.
Exacte.
Molt bé. Sí. I Elisenda, en el teu cas, que ets la infermera titular, com veus aquest personatge de la infermera? No creus que, una mica amb el tema aquest de la visió potser més masclista, no creus que potser també és un punt, doncs això, que potser tira massa cap això, no? Cap aquesta imatge masclista de la infermera? O com m'ho planteges?
Una mica així, mira, com que l'obra, doncs el context de l'obra és com una mica errància, com bé deia el Carles, intento que aquest personatge estripar-lo una mica i com fer com una mica de burla de tot plegat d'aquest tipus d'humor. Aleshores, he enfocat una mica el paper com una noia que està molt... O sigui, que vol provocar el doctor, i que, però al mateix temps no es deixa. És allò de lo quiero, no puedo, saps?
Sí.
I al mateix temps, quan arriba l'altra infermera, fins i tot aquell punt de gelosia, de dir, ostres, a veure si aquesta li agradarà al doctor més que a mi. Saps? Ja. I, vull dir que aquesta
és
mena
acabar
d'estripar
i de portar-ho a l'extrem per poder...
Al cap i la fi sóc l'infermera de tota la vida, la que sempre ha estat, i que fins i tot sóc com una mica ja de la família, però tinc aquells ullets cap al doctor que...
No, és que a més vull dir, s'ha de ser, és un tipus de teatre que s'ha de fer molt sobreactuat perquè triomfi. És un tipus de comèdia que si no la sobreactues no...
Ja. No, més val estripar-la del tot que per acabar
de
riure-se'n
totalment d'això. Llavors tots els personatges són estripats i el públic s'ho passa molt bé i riu, sí, perquè riu des del primer moment. Vull dir, clar...
Sí, és la clau perquè no quedi una mica com passada.
Sí.
Vull dir, estripar-ho i...
Està clar que heu sabut trobar ben bé el punt aquest d'estripat i d'estirar-la, perquè amb el públic, amb l'acompanyament que esteu tenint de públic, doncs perquè recordem que només queden les representacions del 26 de gener, o sigui, les de l'altra setmana, i l'horari de representació són divendres a les 9 del vespre, els dissabtes a 2:15 i els diumenges a les 6 de la tarda, això fins al 26 de gener.
Fins al 26 de gener.
Exacte. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies, Carles.
Vosaltres.
Moltíssimes gràcies, Elisenda.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Jordi.
Gràcies.
I molta merda amb aquestes representacions que us queden, i que molt èxit pugueu continuar, doncs, amb propostes d'aquest tipus.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Infiltrats.
Doncs ens infiltrem aquesta setmana a les preparacions del que és la Setmana de Sant Vicenç, al Teatre Sant Vicenç, que és el patró del grup de teatre Creueltenc, i a més fan sempre, ja porten un parell de temporades que ho estan fent, unes nits de musicals. I Júlia, aquesta vegada de què van aquestes nits de musical?
Doncs aquesta vegada, bueno, ens hem infiltrat a les nits del vestíbul, que aquest any són nits de musicals de Hollywood. Jo vaig dir, veureu que he dit Broadway, però no. Finalment em vaig entrar pel cartell que són de Hollywood.
Com que molts dels musicals tant són de cinema, molts de musicals que es fan al cinema venen de musicals de Broadway també, del teatre, doncs hi ha aquesta doble vessant. Doncs escoltem com estan preparant aquestes nits de musicals.
Ens trobem al Teatre Sant Vicenç, que estan assajant nits de Broadway. Ens trobem ara mateix amb la Laura. Quin personatge representes?
Bueno, jo faig diversos personatges, perquè depèn de quin musical fas, en aquell moment interpretes aquell personatge, o sigui, no som només un.
En què consisteix aquesta nit de musicals?
Bueno, doncs, es van presentar en diversos musicals de Broadway, així els més, hem intentat que siguin els més famosos i coneguts pel públic, i cantarem doncs, unes cançons potser més emblemàtiques o potser les que més ens agradaven a nosaltres.
Ens podries cantar un tros de les cançons?
Vale, cantaré...
Un tros curtet.
Vale, un tros d'una mea, vale? Que és Lo peor que puedo hacer de Gris. Lo peor que puedo hacer no es ligar con dos o tres, aunque digan por ahí que algo malo hay en mí. Tal vez hablen sin saber, peores cosas puedo hacer.
Què diries a la gent perquè vingués a veure l'obra?
Doncs que és una cosa diferent, no? Que potser aquí al centre no estem tan acostumats a aquesta seqüenciació tan ràpida de diversos, no sé, musicals. Hi ha hagut la nit, bueno, hi ha hagut la nit musicals de Broadway, nit musical de Disney, i aquesta és Hollywood, que no és Broadway, és Hollywood. I això, llavors, doncs, no sé, aquesta dinàmica, a més també és aquí el vestíbul, que és més íntim, no? Que potser no estem tan acostumats. I això pot molar. Mola.
Doncs estem també amb l'Alba, la directora. Bon vespre.
Hola, bona nit.
I amb la Bea, una de les actrius, cantant.
Bona nit.
Tu com et definiries, més com a actriu o com a cantant?
Bona pregunta. Doncs mira, jo et diria que cantant. Cantar és el que més m'agrada fer. Evidentment, acompanyat de l'actuació, però cantant m'agrada. Sí.
Hem estat ja amb la Laura Hernández, ens ha dit que fa molts personatges. Tu estàs per la línia, quants en fas, més o menys?
Clar, és que sortim com... O sigui, tots tenim assignades algunes cançons, però sortim a moltes altres. Llavors, clar, realment, si em pots comptar personatges, en faig bastants. Ara no et sabria dir el número, però sí, ens anem movent i això és molt guai.
De les que tu cantes, quina és la teva predilecta?
És que faig dues coses molt diferents. Crec que no farem spoilers, però són dos estils totalment diferents. Poden fer spoilers, doncs... Jo crec que la meva preferida, em fa molta gràcia perquè jo canto una cançó que cantava la Marilyn Monroe, llavors crec que en aquesta nit especialment, que és una nit sobre musicals de Hollywood, no ens havíem de deixar els musicals clàssics, no? dels inicis de Hollywood, dels anys 50, llavors per mi Marilyn Monroe és una icona d'aquella època i em fa molta gràcia poder cantar una cançó que cantava ella en el seu moment.
Perquè les cançons les heu escollit vosaltres o Alba, has sigut tu qui has escollit les lletres?
A veure, la veritat és que els hi dono bastanta llibertat perquè el que vull és que se sentin còmodes amb el seu registre, que puguin fer alguna cosa que els hi agrada, que els hi atrau, que... i sobretot que sentin còmodes cantant-ho, que no surtin a patir. El que sí que hem intentat és no repetir musicals, el màxim que hem pogut, hi ha alguna excepció, l'única condició és aquesta, i l'altra que intentin posar-se també una mica a prova i que no agafin les dues cançons que fan solistes del mateix estil, no? Que el públic pugui veure diferents registres de la gent que surt.
No és la primera nit musical, ja n'heu fet dues més. Com va sortir la idea i per què prefereixes aquest format?
Doncs mira, és molt estrany, però va sortir la idea anant a Nova York. Vaig anar a Nova York amb la meva parella i vam anar a un bar que es diu Stardust, si no m'equivoco, i mentre els cambrers et servien, doncs els cambrers es posaven a cantar cançons, bueno, cançons de Broadway, així de cop, i bueno, jo vaig quedar al·lucinada i vaig dir, ostres, al vestíbul, tot i que salvant les distàncies, doncs seria xulo fer alguna cosa així. Era una idea super esbojarrada, però el Lluís, el Joan es van sumar a la idea i van dir, va, juguem-nos-la. Vam començar la primera temporada, vam fer també de musicals, però musicals de teatre només, Broadway. Després l'any passat vam fer Disney i aquest any doncs, fem Hollywood, una mica per tocar diferents registres i diferents àmbits.
Sou un equip d'unes 8-10 persones, per tant un equip petitó. Com es treballa amb un equip així petit i com vas entrar tu?
Jo vaig participar a les nits Disney, que ara explicava l'Alba, que són les que vam fer l'any anterior, i bueno, jo crec que treballar amb un equip petit és molt xulo també perquè al final ens coneixem tots entre tots, hi ha molta confiança, a més som gent del centre de tota la vida, que ens coneixem molt, llavors és com molt xulo poder fer aquestes coses, i és veritat que coordinar-te amb poca gent també és més fàcil, o hauria de ser-ho.
I llavors tu, els actors, actrius, cantants, demanes? Et venen a demanar? Com ho feu?
A veure, la idea, jo vaig començar amb un grup de 3 nois i 3 noies la primera nit musical. La idea era que cada nit musical anés sortint gent nova. Què passa? Doncs que jo sóc molt sentimental i bueno, doncs no, a les nits Disney vam repetir, però es va afegir gent com la Bea, la Laura, si no m'equivoco, i la Mireia. Llavors la nit Disney va ser la més multitud, bueno, érem 9, i ara el que sí que hem fet en aquesta és que només han repetit els que només han fet una nit musical, els que ja portaven dos nits musicals, a excepció de dos nois perquè al final han hagut de sortir, és gent nova. però la idea els busco jo i la idea és donar noves oportunitats. Si l'any que ve seguim, que ja tenim una idea en ment, doncs farem un canvi bastant heavy.
Al fer una obra al vestíbul, quines diferències hi ha entre el vestíbul i l'escenari?
Jo et puc explicar a nivell de direcció i ella després que et digui a nivell d'actriu, perquè penso que és molt diferent, però sobretot l'espai és superdiferent. A part, el que intentem és aprofitar tots els espais, no només el petit escenari que tenim, sinó entre el públic, la barra, del bar, és a dir, intentem jugar amb tots els espais. I a nivell de... jo no m'he posat al capdavant a nivell d'actriu, que t'ho dirà millor la Bea, però a mi m'impressionaria molt.
Sí, la veritat és que és un canvi heavy, perquè passes d'estar, clar, tu al final quan estàs a l'escenari principal del centre tens com el públic lluny en un pati de butaques, no? I aquí realment és que tu ets part de, o sigui, estàs a tocar del públic, et converteixes quasi en un més igual que ells, llavors tenir-los tan a prop realment impressiona. Sí, sí, jo la primera vegada que la nit que vam fer, que a més jo mai havia fet res en aquest format, va ser impressionant, però també és molt guai, perquè és com que també sents la gent molt més a prop, llavors ho vius molt més.
I tu, Albé, és la primera vegada que dirigeixes una obra?
Ah, no, jo crec que el primer que vaig dirigir va ser Pastorets amb el Joan, dirigint els pastors. Després vaig dirigir sola, bueno, amb l'Esther, a la direcció general. Havia fet coses del taller de teatre, però així sola, sola, sí, el del vestíbul, les tres edicions aquestes que hem fet.
Entre línies.
I aquesta setmana, tal i com sentiu la sintonia, ens toca Entre línies, aquesta secció que ens porten el Pere Villaró i la Bruna Feliciano, en què presentem autors que han escrit obres en català i que normalment són cartes creuades entre diferents autors. I avui ens acompanyen el Miquel Contel i la Lídia Coll. Bon vespre.
Bon vespre.
Bon vespre. Que ens llegiran sobre Màrius Torra. És així, oi?
Uh-huh,
Lídia, explica'ns una miqueta sobre en Màrius Torres.
Bé, Màrius Torres va néixer a Lleida l'any 1910, va estudiar la carrera de Medicina a la Universitat de Barcelona i un cop acabada, l'any 1933, va viatjar per França i Itàlia, països que el van captivar profundament. Va exercir com a metge durant poc temps a Lleida, ja que ben aviat, l'any 1935, va caure malalt de tuberculosi i va ingressar al sanatori de Puigdolena, on va morir 7 anys després. Fill del metge polític i estudiós de la metempsicosi Humbert Torres, de ben jove es va educar d'una banda en el republicanisme catalanista i de l'altra en una concepció espiritualista de l'existència que traspuen els seus poemes. Podríem dir que l'obra literària de Torres se centra en la poesia, escrita en la major part durant el període de reclusió al sanatori, lloc on va coincidir amb Mercè Figueres, que és la mà alta de molts dels seus poemes, i la Mercè, destinatària i autora dels fragments de les cartes que llegirem avui aquí a l'Entre línies. Els seus temes, la solitud, l'amistat, l'amor, la consciència del pas del temps, la mort, la transcendència, la música, la vida, sempre apareixen desenvolupats amb una gran exigència formal que s'acull tant a la forma clàssica del sonet com fins i tot a una gamma de provatures estròfiques com poden ser la tanca. I en el marc del gènere epistolar, que és el que avui ens ocupa, els motius literaris recurrents del poeta, com poden ser la malaltia, l'esperança, la ferida del país trencat, l'amor, la fe, projecten una pàtria futura, que es diu Mà Alta, amb la lírica com a emblema i l'amor per bandera. I podríem concloure en aquest cas que l'amor fructifica en el paradís literari de Màrius Torres, creat mitjançant la paraula escrita.
Molt bé, molt ben explicat, Lídia. I Miquel, de quina obra són els fragments que ens llegireu?
Doncs els fragments que llegirem és del llibre Cartes a Mà Alta, i aquest llibre és un recull de cartes creuades entre el poeta Màrius Torres i la inspiradora de Mà Alta, com ha dit la Lídia, la Mercè Figueres, que durant els anys que van conviure al sanatori d'antituberculós de Puigdolena. Quan llegim aquestes cartes, resseguim la història d'una relació amorosa entre un home i una dona que, tot vivint a pocs metres l'un de l'altre, no poden reunir-se perquè la malaltia que pateixen els aïlla. Durant els 6 anys en què s'escriuen, de 1936 a 1942, i mentre el món exterior s'ensorra, en sorgeix una de les poesies més personals de la literatura catalana. Les cartes que es publiquen en aquest llibre són una autèntica talaia sobre la vida íntima de les dues personalitats excepcionals.
Molt bé, doncs escoltem-ho.
Estimat Màrius, la meva mala sort no vol que passi el Nadal amb tu. Possiblement ni tan sols trobaré la manera de felicitar-te'l de paraula, Per tant, m'acullo a la darrera possibilitat que em queda, donar-te el bon dia quan encara no es veu per cap costat la seva llum. I vull donar-te-la ara justament, a les 2 de la matinada, tornant d'un lloc on he sigut dolorosament feliç i on eres per mi ben present. Déu vulgui donar-te per molts anys el que li he demanat amb tota l'ànima. Saps com m'ha sigut impossible complaure'm fent-te un petit record? Tenia intenció d'ajuntar-ho a aquesta llibreta que un dia vaig demanar-te de voler acceptar. He esperat fins avui, perquè essent el seu segon aniversari, sento, més que mai, l'únic valor que té. I he deixat els fulls perquè, encara que ho he intentat, no m'he vist amb cor d'arrencar-los. Si tu ho fas, n'estaré ben agraïda. Bon Nadal, Màrius. Mercè.
Estimada Mercè, fa una colla de dies que no sé res de tu. Sembla que t'hagis pres seriosament el que tu en dius la meva tranquil·litat i no vulguis escriure més. Però els correus em guardaran de mentir. Ja no sé quantes cartes t'he escrit. La culpa no és tota meva si no he sabut adreçar-les allà on hauria calgut. Pel Pepet vaig enviar-te el vestit i les sabetes. El vestit va estar trobat de seguida, però les sabates vaig estar una estona dubtant entre les que s'oferien a la meva vista en obrir l'armariet. A la fi em vaig decidir per les que em van semblar més mudades. I ja em diràs si ho vaig fer bé. Després de més dies dels acostumats, ha arribat la carta corresponent al dia 15. I escriu una mica tots, el pare molt tranquil i confiat, i així com el Víctor. També he rebut una carta de la Maria Monclús on em diu que ja ens avisarà aviat per anar a buscar mel a l'engròs a casa del Ribó perquè, si no teniu molta pressa, la cara estan acabant no és gaire bona. Digues a l'Esperança que va ser d'acord amb ella que jo vaig preguntar-lo a la Maria. L'altra Maria, la Maria nostra, és tan lletja com tu i sota el pretext d'un refredat s'ha quedat a Barcelona i fa 3 eternitats que no la veiem. Estic sol. Hivern. I conto els dies que falten per tornar a trobar-nos tots sota el mateix sostre. A Cita ja és camí d'Amèrica. Maria Luisa i la Mercè s'han instal·lat en un hotel. La Conxita ha tingut un nen amb tota felicitat. La germana Soledat va entrar ahir a la tarda tota il·luminada i meravellada per dir-me: «Doctor Torres, el doctor Saló diu que posi la ràdio que estan tocant una novena». Passo els dies sense veure la fiera més que quan em pren el pols. I al matí sempre sóc encara als llims. He pogut evitar les confidències d'en Julián i les de la senyora Batlle, i em penso que no tenim res més en matèria de novetats. Si vols saber coses, vine. Si a Barcelona veus la tia Candelària, hauries de mirar ben diplomàticament si ja ha llegit els versos que li vaig deixar. No tinc la menor pressa, però em sabria greu perdre'ls, doncs és una còpia feta ja per deixar. A la carta que vaig enviar-te a Olot, et demanava alguna cosa per les mans de les germanes, especialment la Josefina, que la fan patir molt. La teva germana Dolors em va fer preguntar si tenia una seva gramàtica anglesa. Jo no n'he vist cap i no vaig gosar remenar la teva cambra per si li veia. En canvi, penso que a casa d'ella hi ha d'haver aquells 2 fullets que tu vas dur-me un dia de Can Montsalvatge, dedicats a en Jordi de Sant Jordi i Pere Serafí, que figuren a la llista d'en Joan. A no ser que no els haguessis retornat tu i fossin també a Puigdolena, plego. Que la boda sigui un èxit i que els nuvis no et facin massa denteta. Saluda tothom de part meva, fes-li una abraçada a l'Esperança i vine prest amb mi. Màrius.
Estimat Màrius, hauràs de perdonar-me que et deixi de nou sense carta. Ni avui tinc les més petites ganes de tornar a escriure, perquè no puc fer-ho sense caure en el meu odiós mal humor, que vas poder veure l'altre dia. Crec que encara n'estaràs content, que calli. T'envio, en canvi, unes poques violetes que acaba de donar-me la Maria. Que elles et facin tota la companyia que et voldria fer jo. I no puc. Et trobes bé? Fes tanta bondat com puguis per estalviar una nova clausura i un nou enyorament. Ben afectuosament teva, Mercè.
Teatre de Franc.
I aquestes cartes de Màrius Torres, magnífiques,
i
ara ens acompanya l'Elvira. Què tal, Elvira, com estàs?
Hola.
Bon vespre.
Bé, també he gaudit molt d'aquesta lectura, és preciosa.
I què ens portes, doncs, avui?
Doncs avui us posaré
us portaré dos gèneres molt diferents. Primer, doncs, un gènere més esbojarrat, que es titula La Mascarada, que la feien al teatre petit, un teatre petitó, que es diu Teatre de l'Acadèmia. En aquest títol, La Mascarada, la companyia Els Pirates han representat una versió lliure del Burgès Gentilhome de Molière, amb totes les entrades exaudides tots els dies de representació. Van acabar aquest diumenge passat a fer-la. Cada dia han tingut ple totalment. Prosa, música i disbauxa, per fer una crítica de l'hipocresia i de les aparences. L'argument més o menys és conegut. Jordan té tants diners com ignorància i anhel a formar part d'una societat intel·lectual, moderna i influent, i vol aprendre en dos dies tot allò que li sembla indispensable per formar part d'aquesta societat. Vol fer esgrima, ball, música, filosofia, tot volent aparentar una intel·ligència i distinció. Però la societat que ell anhela es beneficiarà de la seva riquesa i tot burlant-se dels seus costums i modals. La Mascarada és una adaptació respectuosa de l'obra de Molière adaptada als nostres temps. Ens parlen de les xarxes socials, de la moda, de les noves tendències de menjar saludable. S'hi han afegit objectes de rabiosa actualitat com un patinet elèctric, però sempre conservant la farsa, les corredisses i la disbauxa de la idea de l'obra original. Una obra plena de jocs de paraules i d'ironia, que la companyia Els Pirates l'ha farcida amb caretes d'ells mateixos. Molt bones interpretacions de quatre actrius i dos actors que representen una gran munió de personatges caricaturescos i ridiculitzats que requereixen una gran rapidesa física, tant en canviar-se d'indumentària com de registre interpretatiu. Humor, interacció amb el públic, cant i música en directe que interpreten ells els mateixos actors. Algunes interpretacions musicals són les originals de l'obra. D'altres són de creació pròpia. Tres violins, flauta de bec, viola i la incorporació d'un instrument antic, el clavecí, que dona relleu a les danses i moviments inspirats amb els balls d'aquella època. Uns moviments divertits que no només ballen els actors, sinó que també l'escenografia també balla. Hi ha com uns aplics que al ballar ells també balla els aplics aquests. I un vestuari molt imaginatiu que facilita els canvis rapidíssims a cada personatge. Una mascarada alegre, amena, fresca i original, tot conservant la part antiga, però donant la volta i adaptant-la en el nostre temps i sempre amb aquest sentit crític, eh? Molt bona representació, de veritat.
Molt bé, una proposta al Teatre de l'Acadèmia.
Exacte.
Molt bé,
teatre
molt bé.
Petitó, molt acollidor, també.
Sí, sí, sí.
Molt
sí.
Bé.
Molt bé. Què més ens porta?
Anem a un altre teatre petit, amb un menjador, el menjador del Maldà. Sí, el Something Carmen. El Maldà celebra els 90 anys del distingit compositor i lletrista estadounidense Stephen Sondheim, recuperant aquest muntatge que ja fa anys que la va fer i que ho feia Joan Vázquez, que fa Joan Vázquez, que d'aquesta manera que sempre ell actua. Aquest cantautor s'entrega total, té tècnica i sentiment i s'aproxima al públic amb senzillesa però amb una gran qualitat. Sondheim és un dels compositors més coneguts dels musicals de Broadway i considerat un dels creadors d'aquest gènere. Va guanyar un Oscar i 9 premis Tommy. Entre els seus treballs musicals més coneguts, per exemple, podem anomenar Company o Sinitud. I també com a lletrista va fer One Side Story. Les seves composicions tenen una extraordinària versabilitat, a part de la gran habilitat de tocar temes amorosos d'una manera atrevida i innovadora. Però que, malgrat el temps que ha passat, no són antiquades ni cursis. Tots els seus musicals sempre són actuals. I això ho demostra Joan Vázquez, amb la seva veu. Un cantant i actor que ha actuat a Nova York, ha actuat a Londres, també a Barcelona i a Madrid, Barcelona la seva ciutat, i que aquesta vegada doncs, ho fa com un espectacle molt marcat de sensibilitat i elegància, a part d'un gran respecte pel cèlebre músic. L'acollidor del menjador del Palau Maldà està disposat en dues grades. Al fons, unes cortines de gasa blanques. I al mig de l'espai escènic, el piano, el micròfon, les partitures i el tamboret. Destaca, durant tot l'espectacle, la bellíssima il·luminació creada per un sabadellenc, el Jordi Berg. Que fa, les il·luminacions que fa ell són espectaculars. En primer terme, veiem unes bombetes en forma de bateria que delimita l'escenari i en tot l'espai escènic diverses bombetes de diferents mides posades en peu i de diverses alçades. Darrere la cortina, que és transparent, com si diguéssim, és com de gasa, més il·luminació que anirà canviant de colors depenent de cada cançó. Molt romàntic. Bueno, una il·luminació...
I és sol el Joan Vázquez.
Sol, ell, cantant. El Joan Vázquez...
I les bombetes.
Exacte, les bombetes, que van canviant de colors.
I, els ter... I el terra de damer d'escacs, de taulell d'escacs del Maldà.
Exacte, aquell terra blanc i negre. El Joan Vázquez fa el recital acompanyant, com dèiem, del seu piano. Els seus dits sembla que acaricin el piano. Ell i el piano es fusionen en un sol... com una sola cosa, una música apassionant, cantada des de l'ànima i que arriba al cor de tots els espectadors. Un gran professional que, com he dit, ha recorregut molta part del món. La seva presència, la seva prodigiosa veu, la calidesa en què canta, traslladen al públic en decorats fantàstics i moviments inolvidables dels musicals més emblemàtics
de
Sondheim. Un espectacle íntim, agradable i emotiu que personalment em va agradar moltíssim.
Molt bé, caram. Sondheim és el entre Weber i Sondheim, que són els dos grans compositors de musicals. Sondheim potser és el més elitista, és el que agrada més als músics.
Exacte, sí. Anem per l'última.
Molt bé, som-hi.
Rapideta, però exacte. Reixafures. Una creació de Ferran Dordal i de la companyia La Ruta 40, a l'Espai Lliure del Teatre Lliure. Per començar, diria que en el programa posa que no és una obra de teatre, sinó que és un espectacle. Un espectacle que parlen de viatges, dels guies que porten els viatgers a llocs més turístics, d'aquests guies que ja tenen la lliçó apresa, d'aquests viatges organitzats que no t'ensenyen el país com és, sinó que només ensenyen els edificis o la gastronomia, que no expliquen la realitat dels pobles, sinó el que els interessa amb ells. També de la dèria dels viatgers, de fer fotografies i de publicar-les a les xarxes i que els seguidors els hi posin un m'agrada, i inclús dels viatgers d'aventura i exòtics, que queden com més esnobs els que fan aquests viatges. Fan una crítica de tot. L'espectacle consta d'uns monòlegs que els tres actors, el Sergi Torrecilla, l'Albert Díaz i l'Albert Pla, van dient sense cap relació entre ells, però amb una rapidesa absoluta. Com si sigués una improvisació, però amb una gran coordinació entre tots tres. A més, mentre parlen, van construint un puzzle al terra, a l'espai escènic, a terra. Un puzzle que ocupa tot l'espai i el van posant peça per peça. També demanen la col·laboració del públic perquè els ajudi a fer aquest trencaclosques. I van parlant i posant les peces, de tant en tant paren, fan un silenci per concentrar-se on col·locar aquesta peça determinada. És una forma molt innovadora, un espectacle que a mi em va encantar perquè a mi m'agrada molt fer els puzzles, a part de les grans interpretacions. Realment és molt recomanable.
Molt bé, Elvira, doncs escolta, moltíssimes gràcies per les teves aportacions i els teus comentaris, i ens acomiadem.
Us vull dir que la setmana que ve parlaré d'una obra que l'he vista ara recentment i que em va agradar moltíssim, que és el de La Calòrica, que la fan al Teatre Lliure, i també de Jerusalem, que la vindran a fer a Sabadell.
Exactament. Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Desitgem que l'hàgiu gaudit tant com nosaltres i que seguim avançant en aquest mes de gener, i per fer-ho amb el màxim de felicitat possible, aneu sobretot al teatre. A reveure i fins la setmana vinent.
Tot es torça en un moment.
Et convida a sopar la teva canya de mar.